L'any 2021 es van detectar 520 casos d'assetjament a les escoles catalanes. Així ho ha avançat el Departament d'Educació a Ràdio Estel, amb una xifra que quintuplica els casos fets públics pels Mossos d'Esquadra recentment, que donaven un centenar a l'any. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Les xifres del departament recollides per la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència reflecteixen només una part de la realitat. Educació va iniciar el mes de març un programa específic de detecció i informació a totes les escoles de Catalunya que han fet aflorar aquests 520 casos. La majoria dels assetjaments, un 44%, són entre iguals, mentre que un 40% són de violència masclista. Ho explica Ràdio Estel la directora general de l'Alumnat del Govern, Ruth Ribas.
D'aquests 520, la majoria dels casos són d'assetjament escolar o ciberassetjament, és a dir, tipologies de violència que passen dins de l'àmbit escolar entre alumnes, que se'n diu entre iguals. Llavors, seguit de la violència masclista.
Les dades també indiquen que el 80% dels agressors són de sexe masculí i que el 60% de les víctimes són noies.
A més, en dos de cada tres casos no s'ha pogut iniciar el protocol d'actuació establert en altres causes per l'abandonament del centre de l'agressor o de l'agredit. Els casos es produeixen, detalla Ruth Ribas, entre el final de la primària i l'inici de l'ESO.
L'edat majoritàriament és quan s'arriba a la període d'adolescència, entre l'adolescència i la joventut. Ja, per tant, ens apareixen casos entre el primer cicle d'assetjament, entre l'últim cicle de primària i el primer de l'ESO.
Des del Departament d'Educació s'aposta a més de tractar les víctimes per fer pedagogia amb els agressors.
L'objectiu que tenim també és poder trobar que aquesta persona procurar que pugui col·laborar amb nosaltres i generar consciència del que ha estat fent fins ara, que el que estava passant era una acció intencionada de fer mal i de danyar.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el psicòleg i expert en assetjament escolar, Ferran Barri, proposa que s'apliqui la figura de l'alumne guardià per acabar amb el bullying.
Alumnes que han fet, per exemple, l'ESO, l'optativa de mediació i convivència, amb la capacitat de detectar els casos de bullying. Aquests alumnes poden intervenir, perquè el bullying tots sabem que passa a esquenes de l'adult, però passa a ulls de tots els companys i companyes, passa als patis, passa a les zones dures que diem, és a dir, en aquests moments hi ha espais on no hi ha una supervisió directa del professorat i d'alguna manera aquests alumnes vigia, estan alerta per detectar aquests casos.
Barri ha proposat que aquests alumnes guardians intervinguin i puguin fer veure a l'assetjador que allò que estan fent no és una broma, sinó que la seva actitud pot perjudicar un company del centre.
En aquest cas, també, aquests alumnes ho posen en coneixement de l'equip de convivència del centre i es poden fer intervencions ràpides des de les fases més inicials, abans que el dany que rep un alumne que pateix bullying pugui ser irreversible.
L'eina tecnològica que la Generalitat ha creat per facilitar la denúncia d'aquest tipus de violència és l'aplicació As Apps, que ha atès a data de 1 d'octubre del 2021 només 7 casos d'assetjament escolar i ciberassetjament.
Per entendre la gravetat de la situació, com dèiem, parlem ara amb en Joan Martínez Prieto, director de l'ACPAE, que és l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar i també Esperit Judicial d'Assetjament i responsable de l'àrea d'autoprotecció. Bona tarda, Joan.
Què tal? Bona tarda.
Com valoreu aquestes dades que s'han fet públiques?
Bé, si t'ho haig de dir amb una paraula, a la baixa. A la baixa totalment. Vull dir, qualsevol persona que estigui en l'àmbit de l'assetjament, com és el nostre cas, sap de sobres que aquestes 500 i pico denúncies que ha recollit l'any 2021 crec que es quedaria amb un percentatge minimitzat, no. O sigui, no seria la paraula, minimitzat. Pensa que nosaltres hem atès casos d'assetjament o ciberassetjament durant el 2021. No tenim una estadística, no està recollit en un estudi, però jo et podria dir entre els 150 i 200 casos en el 2021.
Clar, perquè no hi ha cap mena d'estimació de tots aquests casos que queden, diguem-ne, a l'ombra, que no s'acaben denunciant o que ni tan sols s'inicia cap procés de prevenció?
No hi ha una estadística, no hi ha un recull d'aquestes dades. També pensa una cosa, que quants d'aquests casos arriben arriben amb aquest formulari que finalment té tenen un índex o unes dades que es poden recollir. És a dir, nosaltres, processos de bullying que s'inicien, processos de bullying que s'estan produint en aquell moment o processos de bullying que ja han passat. Per tant, pot ser que es solucionin, que es solventin, o potser que directament el centre trobi l'eina o la família trobi l'eina per erradicar-lo.
Clar, perquè ara mateix els centres escolars, quins protocols segueixen? És a dir, estan obligats a seguir alguna mena de protocol o cada centre, diguem-ne, que té les seves pròpies directrius?
Bueno, a veure, en principi la Generalitat facilita un protocol que nosaltres, des d'ACPAE, diguéssim que està bé, està força complet, però es podria ampliar molt més i profunditzar en cada àrea que proposa des de la Generalitat, des del Departament d'Ensenyament. Els centres educatius tenen aquest full de ruta, és a dir, quan nosaltres detectem o ens informen d'un cas d'assetjament, ens posem la família o nosaltres ens posem en contacte amb el centre, el primer que et diu el centre és no, ja hem engegat el protocol. Però quin protocol? Perquè molts d'ells no saben ni que existeix, no saben com actuar, no saben com seguir aquest full, perquè després ha d'haver-hi doncs diguéssim, un seguiment del cas. No només fas l'actuació i ja ho deixes, sinó que ha d'haver-hi un seguiment perquè això no es torni a produir d'aquí unes setmanes o uns mesos. Per tant, cada centre et diria que una mica s'apanya com pot. Sí que és veritat que ara és obligatori, em sembla que són unes normes de convivència a partir del 2022, aquest any, que han de recollir tots els centres educatius, unes normes de convivència que s'hauran de portar a terme. Però en l'àmbit de l'assetjament escolar, que és el protocol que proposa la Generalitat, jo et podria dir que de cada 10 casos que nosaltres tractem, hi ha 4 que inicien el protocol de la Generalitat, altres que ho fan com bonament poden els tutors, els caps d'estudis o els directors.
Perquè entenc que són les famílies que es posen en contacte amb vosaltres normalment.
Sí, clar, però pensa això si ho podem... Podem comparar-ho, per exemple, en termes d'avui dia, amb el Covid, no? Qui es posa en contacte amb el centre educatiu? Qui ja té símptomes o qui creu que ha estat en contacte? Per tant, qui es posa en contacte amb una associació per la prevenció? És a dir, nosaltres hauríem d'actuar perquè l'assetjament no es produís. És a dir, hauríem d'entrar al centre educatiu i fer una formació tant a nivell de sensibilització, de conscienciació, tant amb l'equip docent com amb l'alumnat, perquè l'assetjament no es produís. Quan nosaltres, des d'ACPAE, ens truca la família, que com bé tu dius, efectivament es posa la família de la víctima, es posa en contacte amb nosaltres, es posa ja una mica la desesperada, és a dir, quan ja no sap cap a on tirar, s'acaben d'assabentar que el seu fill a lo millor fa mesos o inclús anys que pateix assetjament escolar, aleshores, diguéssim que el que busquen és una mica de llum de com abordar el tema, cap a on han de tirar, quins drets tenen, què poden exigir, què no poden exigir al centre. Llavors, a nosaltres sí, ens posen en contacte les famílies de les víctimes, amb un percentatge molt alt.
I què s'ha de fer per erradicar amb aquest assetjament escolar? O sigui, és a dir, per on passa la solució? Més educació a casa, més prevenció, més xerrades a les escoles, més visibilització, perquè estem parlant també que, com apuntaves, no, doncs, fins que ja ha estat en contacte comparant-ho amb el Covid, no, ja té símptomes, no hi ha un procés, llavors tot el dolor previ queda una mica doncs, obsolet, no? Com si no hagués existit.
Clar. Pensa una cosa, nosaltres, des d'ACPAE, t'ho dic de veritat, que aprofito aquesta actualitat que tenim avui dia del Covid, tot i que potser no és el millor exemple, però nosaltres som la mascareta, el gel i la distància. Què passa? Que tot i així, tot i haver-hi associacions com la nostra que estan lluitant contra o en mesura de la prevenció, tot i així continua havent-hi Covid. Per tant, nosaltres, quan es posen en contacte amb nosaltres, ja anem tard, anem a contrarrellotge. A la teva pregunta, Olma, de què s'hauria de fer, mira, jo, després de 12 anys d'experiència en aquest món de l'assetjament escolar i vivències personals amb la meva família i entorns molt propers, jo m'atreviria a dir-te que aquí hi ha una única possibilitat, ¿vale? Perquè està molt bé això de més sensibilització, de més consciència, que sí, que els passos que es donen són enfermes i són poc a poc. Però aquí hi ha una cosa que està molt clara. Si no hi ha sanció i reeducació dels agressors, això no anirà a bon terme. O sigui, els agressors han de ser conscients de que el que fan ho fan malament i té una repercussió. Si no és així, no avançarem.
Vosaltres treballeu amb els agressors?
Sí, tenim un pla de recuperació d'agressors des d'ACPAE que se'ls donen eines, bueno, el que es fa és treballar l'empatia. És a dir, un nen assetja, per què assetja? Com ens va dir un antic agressor que vam entrevistar, bueno, la psicòloga, la Cristina Valverde, li va dir, bueno, però per què li has fet això a la teva companya? La seva resposta va ser, perquè puc. Què vol dir, perquè puc? Perquè ningú m'ha dit que no ho havia de fer. Per tant, nosaltres treballem amb aquests agressors. Pensa una cosa, abans ho has dit, no? O a la notícia ha sortit. Molts dels agressors abandonen el centre, o moltes de les víctimes.
Sí, que dues de cada tres casos no arriben perquè o la víctima o l'agressor abandona el centre.
Sí, però jo m'atreveixo a dir que el 99,9% són les víctimes les que abandonen el centre. Els agressors, pocs. Jo no tinc constància, en 12 anys no tinc constància que un agressor hagi abandonat el centre. Aleshores, és la víctima la que... o sigui, tinc un problema, sóc assetjat per una persona que té una manca d'habilitats socials i de comunicació i d'empatia, i sóc jo el que haig d'abandonar el centre. Llavors, la nostra societat ha d'entendre que, vale, m'emporto el problema, però aquell agressor trobarà un altre, perquè l'agressor continua sent agressor. Per tant, què fem nosaltres? Fem un treball d'empatia, de percepció de lo que és el problema de l'assetjament dintre en un marc de lo que és l'agressor. És a dir, estàs agredint una persona, això comportarà doncs potser un estrès posttraumàtic a la víctima que tu ara no ets conscient de que li produiràs, però li estàs produint. Estàs fent que aquella persona et recordi per tota la vida com una persona dolenta. Estàs fent que aquella etapa que hauria de ser l'etapa més bonica d'infantil, d'anar a classe amb els companys i tal, aquella persona ho recordi com un calvari, gràcies a tu. Per tant, tot això, tot aquest treball ho fem amb els assetjadors. També t'haig de dir que no ho fem cada dia. El curs d'agressors és molt espaiat.
Recordem que estem parlant amb en Joan Martínez Prieto, que és director de l'ACPAE, l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Joan, a mi hi ha una dada que m'ha sorprès i és que hi ha una xifra que exposa que el 80% dels agressors són de sexe masculí. Quina relació tenen els nens, els infants de gènere masculí amb la violència? És a dir, hi ha alguna mena de relació que expliqui que el 80% dels agressors siguin de gènere masculí?
Bueno, hi ha una cosa que hauríem de diferenciar, i és que moltes vegades l'agressor, perdó, la violència, violència infantil, entre parèntesis, assetjament escolar, no està lligada sempre al maltractament físic. O sigui, no estem parlant de violència física, de cops, d'empentes, no és exactament això. Sí que és veritat que estadísticament els barons, els mascles, tenen aquesta tendència al comportament físic, a l'empenta, al cop de puny, a la intimidació per supremacia. En canvi, en l'àmbit femení, doncs hi ha un maltractament psicològic d'exclusió, d'hostigament, de fals bulo o una falsa creència que es fa córrer, ara no em surt la paraula, seria difamació de la imatge, no? Els nois, doncs aquesta testosterona els hi fa ser més violents i més físics. També, si et fixes en la nostra societat, els nois, els barons, juguen doncs, a jocs de violència, com amb els videojocs, reprodueixen doncs, conductes violentes i les noies tendeixen amb un altre prisma. Això no és un tema sexista, sinó és un tema... doncs, que es pot comprovar, no? Quantes noies, per exemple, han sortit aquestes notícies, no?, de que un adolescent ha agafat una arma de foc, ha entrat a l'institut i ha matat els companys de la seva classe. Poques noies
en
aquesta notícia. Per què? Perquè les armes estan més associades amb els nois i aquest... bueno, hi ha com un rol en el que aquesta violència ja et dic, de superioritat, de supremacia entre els nois. Per exemple, una de les coses que recollim del maltractament físic amb l'àrea de bullying dintre de l'escola és, per exemple, a l'hora del pati o a l'hora de gimnàstica, que entre dos o tres agafen a un, li subjecten els braços i li donen cops de puny a la panxa. Això les noies no ho faran. Ara bé, quan ha sortit una violència física entre noies, si et fixes, et vindràs ràpidament la imatge, són 7, 8, 10 noies fent una rotllana, una que agafa dels cabells a l'altra, la tira al terra i les tomaquen entre totes i li donen cops de puny. I aleshores ja rient de suelta de lo que és la barbaritat de la violència.
Joan, abans d'acabar aquesta entrevista, m'agradaria comentar unes dades que han sortit de l'enquesta que fem cada dia al Twitter, i és que preguntem doncs, sobre el tema del dia als nostres oients què en pensen. Tenim aquí a la cap de xarxes de Ràdio Estel, Eva Cervera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què preguntàvem avui als nostres oients?
Mira, avui preguntàvem què cal per lluitar contra l'assetjament escolar. Donàvem quatre opcions: més educació familiar, més formació als mestres, més alumnes vigilants, protocols més estrictes. Doncs mira, l'audiència en aquests moments no considera prioritari l'augment de la figura de l'alumne vigilant als centres. Ja sabeu, els alumnes aquests que cursen l'assignatura de mediació a l'ESO i que detecten casos a les etapes incipients i fins i tot poden intermediar de manera, diguem, una mica assertiva. Entre les altres tres opcions, hi ha això, un triple empat, perquè un 33% de l'audiència creu que per lluitar contra el bullying cal més educació dins de l'àmbit familiar, un 33% opina que s'ha de potenciar la formació als mestres i un altre 33% creu que cal un enduriment dels protocols.
Joan, què en penses d'aquestes respostes?
Jo me'n quedo amb dues. Enduriment dels protocols i a l'àmbit familiar. A veure, ara, si no m'equivoco, a Magisteri, quan estudies per ser docent, a l'àrea de psicologia crec que volen posar un crèdit o més crèdits al tema d'assetjament escolar. Evidentment s'ha de formar el professorat, s'ha de formar a tot l'equip docent i tots els agents implicats a l'àrea de formació dels infants. Però això ve de casa, és a dir, fixa't en la nostra societat, com és més tolerància, més permissivitat amb els nens, cultura de l'esforç per sota del llindar, no hi ha responsabilitat, no se'ls exigeix per aconseguir una cosa, no se'ls exigeix, i després el més important, si has fet una cosa malament, ho has de pagar.
Joan Martínez Prieto, director d'ACPAE, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest migdia a Ràdio Estel. Que vagi bé.
A vosaltres, gràcies. Bona tarda.